I tot el dia la mateixa cosa, sempre mirant la mar. Ha vist fer-se i desfer-se el núvol rosa, ha vist la vermellor crepuscular. Això és Finestra Oberta, un viatge radiofònic recolzat a l'ampit amb mirada llarga, curiosa i atenta. Benvingut tothom que ens hi vulgui acompanyar. Bon dia i bona hora. Som a la segona temporada d'emissions de Finestra Oberta i avui fem el programa número 20. Això ja comença a fer goig. El passat dia 17 d'octubre vam emetre el programa número 19, però malauradament no va quedar enregistrat i no el podem oferir al públic. És una llàstima perquè va ser un programa molt interessant i, degut a qüestions tècniques, no es va emmagatzemar i, per tant, no es pot recuperar. Quan dic que va ser un programa interessant, voldria que coneguéssiu què s'hi va explicar i per això us en faig 5 cèntims, amb voluntat de deixar-ne constància. També hi ha constància amb imatges a Instagram. Vam tenir el president de la Casa del Silenci, que va obrir el primer Festival del Silenci de Barcelona, del 17 al 25 d'octubre, amb una entrevista que li va fer la Nurit Levi en la secció Enraonem del Silenci. Va desgranar tot allò que havien preparat pels dies següents. He tingut ocasió d'assistir a la darrera de les seves sessions del festival i estaven molt contents de com havia anat. Des d'aquesta perspectiva, van anunciar que hi haurà un segon Festival del Silenci de Barcelona. Enhorabona i els encoratgem a continuar amb la bona feina que fan. Després també vam tenir la Gemma Ferriols Conangle i l'Alícia Martí del programa de dinamització sociocultural i mediació artística i comunitària que, com ja sabeu, condueixen la secció Finestra Cultural, ens van presentar dues dones del món de les arts que s'emmarquen en el projecte Barcelona Districte Cultural, que té com a objectiu apropar als barris propostes gratuïtes de cinema, música, en directe, circ, teatre, dansa, art, xerrades. D'aquestes dues dones, d'una banda, vam tenir l'artista Nathalie Rey, que ens va parlar de la seva obra Vivir bien, morir bien, exposada en el Centre Cívic Pere Pruna fins al dia 8 de novembre, és a dir, que encara està oberta. Versa sobre rituals funeraris i la gestió dels cementiris en diferents parts del món. És una mirada artística diferent sobre els conceptes de la mort i dels rituals funeraris. A partir del 19 de març de 2026, aquesta exposició serà a les Cotxeres de Sants. Aquesta exposició s'emmarca dins el circuit temporals de Barcelona Districte Cultural. D'altra banda, vam tenir la músic Anna Migó, que ens va cantar en directe La Dama d'Aragó, que forma part del seu disc Sang de Dona. És una mirada al cançoner popular català on interpretar missatges de gènere, clams de dones que s'han anat transmetent de generació en generació. L'Anna s'acompanya al cant amb una arpa celta. És un instrument més petit que el de concerts, fa metre i mig, i no canvia les notes amb els peus, sinó amb les claus semitonals. Aquest instrument va fer molt goig en el nostre estudi. En tenim fotos que ho corroboren. Ha fet un concert aquí, al Centre Cívic Vila Urània, i té programades noves actuacions el divendres 14 de novembre al Centre Cívic Mates i Ramis i el dissabte 15 de novembre al Centre Cívic Barceloneta. Aquests concerts s'emmarquen dins el circuit escena de la Barcelona Districte Cultural. Va ser un programa esplèndid, ple de bons moments, moments entranyables, també moments de desplaçar i afinar l'arpa. En aquell programa hi vam referir que del 13 al 19 d'octubre, des de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Solidaritat Sant Joan de Déu, havien organitzat la Setmana contra la Soledat No Desitjada. Avui, aquesta setmana, ja ha finalitzat. No obstant això, el seu missatge continua totalment viu i no volem deixar de destacar-lo i fer-ne una referència. És una iniciativa que pretén implicació de les administracions i dels particulars per a conscienciar que tothom pot patir una solitud no desitjada. A la vegada, i el que encara el fa més interessant, és la difusió del missatge que cadascú de nosaltres pot trencar la soledat dels altres. Es calcula que només a Europa 30 milions de persones se senten soles, una realitat que no para de créixer. I tal com diu Juan Ortega, director de l'obra social Sant Joan de Déu, quan a més posem el focus en la vulnerabilitat i els moments de vida complicats, aleshores la soledat es multiplica. Amb el lema «La soledat no desitjada és evitable i reversible, ajudeu-nos a trencar-la», van organitzar un munt d'activitats disperses pel territori, com per exemple posar cadires en algunes farmàcies per poder-hi fer conversa, també en alguns mercats, en espais públics com places o passejos, amb tauletes amb la consigna de «Trenca soledats prenent un cafè», acompanyar al teatre persones vulnerables, tallers, gincanes, clubs de lectura, jugar i dibuixar al carrer, jocs de taula, dansa, teixir cosí conjuntament, etc. Estem en un món que ens està conduint a minorar les interaccions personals, on sembla que el més indicat és relacionar-se entre aplicacions, gestionar diners del dia a dia a través de caixers automàtics, resoldre qüestions a través de converses amb màquines, i tanmateix això no ens fa millors, però sí que ens fa més sols. Així doncs, cal posar-hi remei. No córrer tant, cultivar famílies extensives, conèixer els veïns, en definitiva, generar vincles, fomentar la participació, fer xarxa. Aquí a l'estudi ja hi tenim la Montserrat Poncés a punt per presentar-nos la seva secció Feta a mida. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
Benvinguda, ben tornada.
Igualment.
No ens havíem vist des d'abans de l'estiu aquí, eh?
No.
A l'estudi. A veure, armariet dels remeis o l'armariet dels mals? A casa meva en dèiem botiquín.
A casa meva també en dèiem botiquín.
Ara tothom en diu farmaciola.
Sí.
Què hi havia en el botiquín, en la farmaciola, a l'armariet dels remeis? Què hi havia a casa teva?
A casa meva hi havia mercromina.
Ai, sí, jo també m'he fet una llista del que hi havia.
Linitol, que era com una mena de venes
amb
una untura.
És sensacional.
Sí, sí, molt hidratant i molt...
Sí.
I també hi havia un líquid de lilós que es deia violeta de genciana.
Violeta de genciana, sí. Això no ho havia tingut mai.
Servia per assecar les llagues, em penso, o les ferides.
Yeah.
I una de les coses que ara ja no es fan servir, eh? D'aquestes tres coses sí que em queda molt marcat.
Jo recordo que feia una olor especial.
Sí.
Diferent.
Sí.
No sabria dir si era pel... Hi havia alcohol.
Alcohol.
Esperit de vi, de fet.
Sí.
Que hi havia una controvèrsia de si dir-ne alcohol o esperit de vi, no? Hi havia cotofluix,
també,
que estava embolicat amb un paper blau lligat
blau,
amb un cordillet.
Sí, sí, sí.
Hi havia aigua oxigenada.
També.
I termosan, que en tenies.
Ah, termosan, aquella pomada.
No, era com un tub de
sí.
color taronja,
com
que era pels cops i...
Com una mena de rolón.
Sí,
sí,
exacte.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
que
sí,
feia una olor molt forta.
Sí, sí.
Jo no,
podria ser àrnica o alguna cosa d'aquestes.
Sí. També hi havia una avena, hi havia aspirines.
També.
Aspirina Bayer.
Aspirina, sí, sí, sí.
Que es deia que les d'Andorra eren més
eren
bones.
Eren més bones.
Quan
exacte.
Algú anava a Andorra porta aspirines.
Sí, sí. I el cerebrino.
El cerebrino mandri.
El cerebrino.
Que es veia la propaganda, era aquell senyor amb, com mig enfrunyat, amb
sí.
un senyalant amb el dit.
Sí, sí,
i
sí.
I estava tot
sí.
arreu.
Sí, sí, sí.
També hi havia tirites.
Tirites, sí. De roba. Tirites
de roba,
de tela.
Sí, sí, com sí. l'esparadrap.
Com l'esparadrap.
Que també hi era. També recordo que hi havia, no sé si ho teníeu vosaltres, una banyereta pels ulls.
També, sí.
Que es feia, s'hi posava aigua amb sal.
Sí.
I es banyaven els ulls.
Sí, i també hi havia, per si venia algú que havia de posar-nos una injecció.
Sí, senyor.
Hi havia les injeccions de vidre.
I les... Amb una capseta metàl·lica.
Exacte,
sí.
platejada.
I aleshores, quan venien a posar la injecció, posaven a bullir aquella...
L'agulla i la xeringa. Sí, sí, sí.
I a punxar.
Sí, i a punxar, sí.
I també hi havia aigua del Carme. Jo ja no tinc res més apuntat, eh?
No.
Tu recordes res més? Hi havia el tema lavativa o aquella cosa, una pera.
Ah, una pera. Sí, una pera grossa per fer una lavativa, si era el cas. Sí.
Mare de Déu.
Sí, mare de Déu.
Bueno, a veure, la gent dirà que per què parlem de tot això, doncs. Perquè la Montserrat avui ens parlarà de l'armariet dels remeis. Doncs vinga, Montserrat, endavant amb la teva secció feta a mida, que està pensada perquè ens mostris aquest cabàs de frases fetes, endevinalles, dites, refranys, rodolins...
Doncs sí, bon dia per tot el dia, una altra vegada. I xino-xano, a pas de caragol per uns i a carrera feta pels altres, ja estem acabant el desè mes de l'any. I és que ja ens ho diu el refranyer, octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. Però també ens recorda que quan l'octubre és a la fi, tots els sants ja són aquí. Demà és dia 1, ja, el dia de Tots Sants. Segons l'Enciclopèdia Catalana, en l'antic calendari romà, hem passat el vuitè dels mesos, d'aquí ve el seu nom llatí, doctor. Amb ell s'acabava el temps destinat a fer la guerra. L'octubre vanitós, set llunes cobreix l'envejós. Es diu així perquè hom creu que aquesta lluna és la més brillosa de tot l'any i domina les altres que veurem després. Si els dies de lluna plena fa núvol o vent, per exemple, voldrà dir que també passarà el mateix quan la tornem a veure els mesos que vindran. Així mateix coneixem aquests refranys. El bolet i el moixernó de l'octubre és el millor. Això va pels caçadors de bolets. En arribar l'octubre, l'hivern i l'estiu s'esgarraven. Cert, fins i tot hi havia un joc de minyons on s'estirava una corda pels extrems entre uns quants que simulava la lluita entre les dues estacions. Temps ha, i encara en algunes cases centenàries, hi ha o hi havia cisternes d'aigua al terrat per abastir a cada pis en lloc d'aigua corrent, com ara. Doncs bé, si era menester d'estrenar-ne una o canviar-li l'aigua a la cisterna, havia de ser amb la de la pluja d'octubre o de gener, doncs era la millor de totes. Verema acabada, paner i portadora trencada. La verema ja s'està acabant. Es fa entre agost i novembre, però setembre i octubre són els mesos més intensos. Segons ens diu en Joan Amades, no és una època on se celebrin gaires festes distingides o solemnes. Tant a ciutat com al camp, la vida torna a ser rutinària. El fred s'acosta i cal fer via. És hora de preparar-se, sobretot a pagès o a muntanya. Feina feta no té destorb, que en diríem, però faria el mateix profit exclamar que quan veiem que queden coses per fer i potser difícils, amb aquest argument, encara hi ha draps per a mànegues. L'octubre, potser, el que ens pot haver atrotinat una mica és la nostra energia, l'esma, el nostre ritme, i tot pels canvis de temps mudadissos que ens obsequia gentilment la tardor. El refranyer és ple de missatges sobre aquest tema. Escolteu aquests. Mal vergonyós a l'octubre perillós. Febres octubrals o molt llargues o mortals. Si dos octubres un any tenia, la gent es moriria. Avui, dia 31, és Sant Quintí, entre altres sants, i pel Ripollès se l'invocava perquè fes tornar dòcils els xiquets que surten més malcreients, més repetants, més ploraners. Ens ho diu aquest refrany, Sant Quintí fa tornar en si. Les mares, que tenien nens indòmits, diguem-ho així, aquest dia anaven a la vella capella de Sant Quintí i ageien els menuts damunt la mesa de l'altar. Però com ja podeu suposar, la idea a ells no els agradava gens i els ornaments sagrats que tenien a prop acabaven a terra malmesos. Al final, es va haver de construir una reixa davant la taula per evitar que es fes aquest ritual i, en conseqüència, que no hi haguessin més destrosses. Sant Quintí també se l'invocava per guarir la hidropesia, és a dir, la retenció de líquids. A dia d'avui, la canalla és a l'escola i ja sabem que quan la fresca treu el nas un dia i el següent és la calor qui la guanya, un menut podria tornar a fer una sopa amb un mal d'orella o simplement amb un genoll pelat. I si algú altre de casa té un mal pas, no arrufem gaire el nas, no patim massa. Sabem que en un tres i no res, bufant i fent ampolles, els o ens guariran o posaran fil a l'agulla perquè així sigui. I si no, la majoria dels mortals del nostre món proper disposem al nostre estatge de píndoles, càpsules, pastilles o artefactes senzills o d'última generació que ja faran el fet. Per bé o per mal, ho tenim tot a l'abast. Però fa uns segles, curar la salut en empiocar-se, malaltejar o tenir un accident qualsevol aparentment simple, tant fos de la mainada com dels majors, no era senzill. I abans de decidir cridar al metge, on passava pel sedàs de la mestressa de la llar o per les mans de la mare, si era el cas. Perquè les dones del temps passat, però, no es limitaven només a invocar sants per adobar contratemps, patatums o xacres. Sabem del cert que eren trempades i eixerides. A veure si coneixeu aquests pensaments. Posar la vena abans del furúncul. Cura millor un remei encertat que cent remeis errats. Val més un ai que cent gemecs. No haver-hi tutia. Tutia o atutia era un compost d'òxid de zinc i sals metàl·liques que es feia servir per a les inflamacions de la vista. En cos i ànima tothom hi creia. Per tant, aquest refrany ens ve a dir que l'assumpte, la desgràcia, l'afer que podríem tenir al damunt no sembla que tindrà un bon desenllaç perquè ja s'ha intentat del dret i del revés donar-li la volta. Correntment, fer venir el galè o fins i tot en algun cas a la remeiera era onerós, prohibitiu per a la gent senzilla. De manera que es practicava una medicina singular a casa, gràcies als sabers acumulats, fruit de l'experiència d'haver viscut diferents malures de grans i petits i sobretot per la pràctica compartida entre mares, filles i àvies. Vora el segle XIX ens explica en Francesc Oret, una bona mestressa de casa de Barcelona, a més de tenir la casa neta, el rebost ple i la roba a punt, era molt important que tingués ben proveït el que se'n deia l'armariet dels remeis o l'armariet dels mals. Quin en fora que aquest mes potser elles s'havien de guardar un roc a la faixa, que en diríem, sagnar-se en salut, perquè era imperatiu tenir-ho tot prest. Podia ser una vitrina, l'armariet, un cofre o simplement un armari de paret a la cuina. Calia que hi hagués el fonamental per a fer cures a base de bafs, rentats, lavatives, cataplasmes, purgues, xarops, més endavant pastilles i, naturalment, els ingredients de les infusions d'herbes que s'anaven a collir o es compraven a l'arbolari o bé creixien a casa, a l'hort, al jardinet o potser en un balcó assolellat on es trobava el racó de les plantes medicinals. Guardat en pany i clau, l'armariet tenia adobs per a cada cosa i les senyores d'aquell temps foren els àngels de la guarda de les seves famílies. Atents a aquests remeis que eren de rebut. Avui, si m'ho permeteu, us en diré uns quants que he trobat. L'aigua de farigola tot ho consola. Bullida calma les picades de mosquit, però em consta, perquè en sóc una gran amant, que serveix per a resoldre molts més tràngols. De la virtut del romaní, mil coses se'n poden dir. L'esperit del romaní, el dolor fa fugir. L'oli de romaní va bé pel dolor dels cops. de la virtut de la ruda, ni la meitat no és sabuda. Casa amb ruda al balcó, no hi entra mai el doctor. Pel mareig es prenia xocolata desfeta barrejada amb ruda. Qui te salvi el seu hort, gran remei té molt a prop. És divina per a la circulació. Era inclosa a l'armariet, també, l'aigua ardent d'herbes, la de nous, per exemple, per als mals de ventre, les indigestions i els constipats. Ho diu aquest refrany, pel constipat, aigua ardent ben escaltat. També tenien l'oli de neu per a les cremades, el de llangardaix per a les trencadures. No em pregunteu com es feia perquè no ho he volgut saber. I també l'oli de rata pel mal d'orella. Referent a aquest, també he preferit mantenir-me en la ignorància. I com no, l'aigua de cop per als blaus. Aigua sedativa, tot mal esquiva, deien. Aquesta aigua era sensacional per a les febres, la feridura, les palpitacions i les mossegades de serps, i també per a les trompes de vi, és a dir, pels que arribaven a casa torrats. Es feia amb una mica d'amoníac, esperit camforat, dues unces de sal i un porró d'aigua, però deien que si aquesta aigua era de mar, molt millor. La qüestió és que els barcelonins tenien prohibit anar al mar a llevar-ne, encara que fos un petit garrafó, perquè com que contenia sal, es considerava que això era contraban. Constantment hi havia esbatussades i raons entre les dones i els carrabiners que estaven a la guai. Pere Aldebert, un gran periodista i impulsor de la revista La Renaixença, que després esdevingué un diari, ens diu a les seves memòries que si un capità clissava un carrabiner que s'havia despistat amb alguna dona que n'agafava, aquest ja estava llest i acabat i era facturat a Ceuta amb les cames al cul. Així doncs, la sal era més valuosa que no pas l'estraperlo de seda de lió, per exemple. Pareu l'orella amb el que us diré ara. Banya, blaverol, bony, carabassot, carquinyol, castanya, ceba, cleca, coca, galeta, gleba, una llet, una nata, trompada, nyanyo o cop. Disculpeu, però és que acabo de fer un parèntesi en el meu relat. I és que la nostra llengua és tan rica que m'ha semblat bonic posar en escena la gran quantitat de noms que podem triar en lloc de dir sempre, o sovint, la paraula cop o cucu. Però continuem. Doncs per revenir aquest carquinyol, hi havia l'aigua de cop, feta amb vinagre, aigua ardent, colònia i herbes aromàtiques, tot i que també la preparaven a les farmàcies. En Josep Costa Jussà ens diu que l'any 1915 aquesta aigua ja preparada a la farmàcia o apotecaria, que també es pot dir així, va guanyar una medalla de plata pels seus grans beneficis. Si un era un manyoc de nervis o treia foc pels queixals, o bé, i aquesta que m'agrada molt, s'eixia de fogó, primer es podien seguir les fórmules dels refranys, és a dir, pels nervis, sol i costella. Si el mal de nervis et vols curar, sovint a passejar has d'anar. Si no funcionava aquest credo, calia beure aigua naf, que era feta amb flor de taronger. I si l'aigua naf no feia res, perquè una mossa, el marrec o algú altre es mossegava els dits o anava com unes devanadores. Potser algú ho recordareu, però una devanadora era aquell aparell de fusta amb braços que girava i girava i servia per a fer capdells de llana que les nostres àvies usaven. I aquesta frase feta, doncs, fa un símil amb aquest estri. Doncs, com us deia, si res servia perquè allò ara ho podríem batejar com un atac d'histèria, aleshores també hi havia un altre remei. Es feia un sofregit amb oli posant camamilla, ruda, menta i altres herbes barrejades amb caps d'asa. No us espanteu perquè és el nom d'una planta. All i nou moscada. Això segur que anava bé. Mal tempatx fa estar groc. Pa calent fa mal a la panxa. Tinc mal de panxa, no puc anar a l'escola. Les nostres mestresses de casa també en sortien lluïdes. Llard i vinagre calent a la panxeta o panxota i, si no, un cataplasma de ceba blanca valenciana fet al caliu. Mal de ronyons, cataplasmes de fonoll. Pels ronyons, si no reeixia el malalt, escalfaven un espardenyot, una espardenya, i la posaven a l'esquena ben calenta. Vull pensar que aquesta sabata era especial i estava ben guardada en l'armariet dels remeis. Si tenies un ensurt, anava molt bé bullir pega de sabater amb aigua o vi i durant 8 dies n'havies de prendre una xicra. Pel mal de costat, ten el cul tapat. Pel mal de costat, oli de llangardaix. Sí, senyor. I de la mateixa manera, fent una untura en lloc d'oli de llangardaix, podria ser greix de serp amb flor de rosella. Però el millor dels millors era desfer en oli excrements frescos de cavall i veure-ho tot ben colat. Deien així mateix que anava molt bé per les erisipeles, les infeccions a la pell, veure els propis orins barrejats amb mel durant 3 dies en dejú. Aquí us estalvio de comentar els meus pensaments perquè segurament els compartiríeu amb mi. I a l'armariet, a més de preparats i ingredients, no podem oblidar l'esparadrap, que en els primers temps consistia en unes tires de roba impregnades amb guix o xiclet enganxós, i encara que ens sorprengui, he sabut que ja existia al segle XIV. També ho complementaven penes, draps de cotó i l'esperit de vi, altrament dit, alcohol. La mestressa feinera és la clau de la casa. Quan la mestressa ha d'enllestir, jo fujo cada matí. Una bona dona que fos ben ordenada sempre disposava d'una llibreta on hi tenia anotades totes les receptes per a preparar remeis per a un mal concret. Ja està aquestes medicines sense punts, imaginem que deuria ser molt i molt difícil. Amb els anys, però, molts preparats ja es comercialitzaven i segurament la fiabilitat i l'eficiència per a guarir alguns mals va prosperar. Així, a l'armariet s'hi van anar afegint remeis de la farmàcia compartits amb els fets a casa. N'hi ha molts més de curiosos i ingeniosos, però per acabar avui no voldria deixar d'enumerar un beuratge que fins fa poc encara el venia l'apotecari i que els de la meva fornada coneixereu sobradament. Us parlo de l'aigua del Carme. Era una mescla de plantes medicinals, aigua purificada i alcohol de 55 graus. A la majoria de cases, llocs de feina, tallers, fàbriques, obradors, escoles, centres, arreu la tenien. Va tenir molt d'èxit perquè ho curava tot, per un mareig, per un mal de panxa de la regla, que en deien llavors l'ordinari. També per si es tenien ganes de treure, canviar la passeta, anunciaven els perjudicats. També per les agarrifances de fred, etc, etc. Anava bé per a tot. L'origen és del segle XVII, que és quan l'Orde del Carmel comença a elaborar-la. Però no és fins al segle XX que un comerciant de Tarragona enregistra la marca i el produeix. El 1931, el segell passa a mans de la comunitat de les Carmelites Descalces de Sant Josep de Barcelona i llavors ja es ven per tot l'estat espanyol. El que sí que es creu és que, en molts casos, moltes dones, sense adonar-se'n, malauradament, van arribar a ser-ne dependents per l'alt contingut d'alcohol. Recordem que tenia 55 graus. El conyac, per exemple, en té 40. El vodka ordinari en té 37 i 42. El meu farmacèutic de confiança, l'Enric Esquerrà i Caltés, de la farmàcia Esquerrà, m'explicava que va deixar de vendre's només fa uns 10 anys, aproximadament. Us he fet un petit tast. curiós a voltes, potser una mica angoniós o directament desagradós en altres, d'algunes fórmules i remeis ja preparats o a punt de ser-ho, que les dones barcelonines i de ben segur d'arreu guardaven curosament a l'armariet dels mals. M'ha semblat interessant donar-vos raó de les meves descobertes, que d'altra banda formen part de la riquesa de la història de la nostra cultura popular. En definitiva, aquest armariet dels remeis o dels mals podríem dir que era el que ara en diríem la farmaciola dels nostres avantpassats. I fins aquí la secció feta a mida d'avui. Espero que us hagi interessat i moltes gràcies per escoltar-me.
Molt bé, Montserrat. M'ha fet molta gràcia això que has comentat de l'aigua del Carme. Bueno, gràcia, o l'aigua del Carme, i era a tot arreu.
A tot arreu. A tot
i el que has dit, que hi havia moltes persones que s'havien alcoholitzat amb l'aigua del Carme.
Sí, sí, sí.
Jo no la podia suportar.
No, jo tampoc tenia un gust molt... Per mi li faltava sucre.
Bueno, a mi m'havien donat, no massa, però me'n donaven pel mareig, amb un terròs de sucre i unes gotes d'això. Però clar, érem nens, eh?
Érem nens.
L'aigua del Carme es donava als nens, també.
És que el que és curiós és que era una cosa que ara és impensable que es pugui vendre a la farmàcia. Era un líquid amb alcohol molt potent. I fins i tot el meu farmacèutic, l'Enric, m'explicava que antigament es venia l'alcohol a granel. I per dones, sobretot, que eren addictes ja a l'alcohol, doncs no se n'adonaven i portaven l'ampolla perquè el farmacèutic va
emplenar-la.
Sí. I més d'una vegada s'havien adonat que hi havia el pintallavis encara en el broc. Sí, sí, sí.
És que, clar, també això coincideix amb un moment que hi havia moltes mestresses de casa que estaven molt soles.
Exacte.
Abans hem parlat de la soledat també.
Cap feina, sí.
I hi havia una tendència, clar, això les deuria animar molt. No sé.
Clar, sí, sí. Fins i tot m'explicava l'Enric que va haver-hi un moment que molts farmacèutics n'eren conscients. I llavors es va vendre un alcohol especial, un esperit de vi especial, sí. Que hi posaven una cosa a dintre que feia que es tornés amarg perquè elles doncs no abusessin tant. Però tot i així era un problema. Era un
sí.
problema.
I també m'ha cridat molt l'atenció que, no me'n recordava, però m'ha vingut al cap, l'aigua de cop.
L'aigua de cop, sí,
pels cops.
Pels cops, sí, sí.
Anava molt bé, pels genolls.
Pels genolls, sobretot pels genolls, que era les ferides més comunes a la veïnada.
I quan queies un nyanyo al front.
Exacte, sí, sí, sí. Era una de les coses que també quan buscava informació em va tornar una mica endarrere a la meva memòria de la infantesa. Sí,
bueno, sí. Podríem explicar coses, em venia al cap curar el mal d'orella amb un all calent, no sé si ho veies
sí,
això.
Sí. O amb oli d'oliva,
sí.
Que encara feia més mal la cremada a la pell de l'oli.
Sí, sí, clar. Sí. En fi, són èpoques passades. En fi, fins aquí la nostra missió d'avui. Esperem que us hagi interessat. Aquest programa el podeu escoltar a través del web de Vilaurània en la pestanya que recull la graella de programació de Ràdio Ferró. També podeu accedir directament a la plataforma iVox, que hi serà allotjat temporalment mentre resolgui la situació transitòria d'allotjament a la plataforma Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. Desitgem que ens vulgueu escoltar de nou en les successives emissions. Us recordem que la nostra adreça electrònica és finestraoberta.radioferro@gmail.com. També ens podeu trobar a Instagram en el compte finestra-oberta.radioferro. Moltes gràcies a les persones que han fet possible aquest programa, de manera especial a la Quima Parra des de la taula de so. I s'acomiada qui us ha parlat, Goretti Mas. Esperem tornar-nos a trobar ben aviat. A reveure.